Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament de Sant Cugat, l'AFA de l'Escola Collserola i les entitats Sant Cugat Comerç i el Gremi de Restauració de Sant Cugat han posat en marxa la iniciativa Comerç Amic, una xarxa d'establiments que permetrà als infants entrar-hi per fer una trucada en cas de necessitat. El projecte neix amb l'objectiu de donar una alternativa a les famílies que volen retardar l'ús del telèfon mòbil. Els comerços adherits mostren un adhesiu identificatiu a l'entrada perquè els infants els puguin reconèixer fàcilment. Segons el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, la iniciativa arrenca amb una cinquantena d'espais a la ciutat que s'adhereixen a aquesta campanya. Picornell ha destacat que el projecte reforça el paper comunitari de Comerç. Tot i que el projecte s'ha iniciat coincidint amb el tercer trimestre escolar, la voluntat és que tingui continuïtat i creixi arreu del municipi. L'Ajuntament preveu ampliar la xarxa de comerços i estudiar eines com un mapa per facilitar-ne la localització. L'objectiu final és reforçar la seguretat i la cohesió comunitària, convertir els carrers en espais més segurs i donar als infants alternatives reals al mòbil sense renunciar a la seva autonomia. La recuperació de l'antic camp de futbol de Valldoreix torna a generar debat a la Junta de Veïns. La sessió plenària, que ha tingut lloc aquest dijous al vespre, ha frenat una moció de Junts que instava a arranjar aquest equipament, al qual s'accedeix des de l'avinguda de Can Montmany, a prop de la plaça del Mar Roig. El govern, Valldoreix Plural, l'Esquerra, la CUP i PSC i Vox han votat en contra de la proposta, mentre que el PP ha optat per l'abstenció. Consideren que la iniciativa no és viable tècnicament. De fet, el camp de futbol es troba en una zona inundable i està sota la regulació de l'Agència Catalana de l'Aigua, cosa que condiciona qualsevol actuació que s'hi vulgui dur a terme. El vocal portaveu de Junts, Bernat Gisbert, ha insistit que existeixen solucions tècniques per sortejar aquests condicionants. Per al juntaire, tot plegat, és una qüestió de voluntat política. Ara bé, des de l'executiu, el vocal Ramon Segura ha qualificat de fum la moció. El republicà ha indicat que aquesta és una zona protegida i que, de fet, la Diputació de Barcelona té previst fer un estudi sobre la biodiversitat en la zona. El president de l'MD, Juanjo Cortés, ha afegit que el govern sí que vol un camp de futbol per la vila, però aquest no és el lloc. Per la seva banda, el vocal portaveu de Vox, Juan Pic Aguilera, ha apuntat que l'espai no té les condicions òptimes per acollir l'activitat d'una entitat com el Valldoreix Futbol Club. Seria un camp encalaixat que no promou el bon futbol, ha dit. També ha posat en dubte on s'ubicarien serveis com els vestidors. També ha dit la seva, el vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, que considera que aquesta no és una acció prioritària i ha fet una crida per buscar una proposta de consens i viable. I també a la Junta, Valldoreix demanarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que retiri el bici tancat de l'aparcament de l'estació. La proposta, presentada amb una moció del PP a la Junta de Veïns d'abril, posa el focus en la manca d'aparcament per cotxes de l'entorn de l'estació, un punt amb alta demanda. El text argumenta que l'espai ocupat pel servei d'estacionament de bicis no respon a l'ús esperat, ja que el nivell d'ocupació es manté baix. El vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, ha subratllat que a la zona també s'hi ha instal·lat un bicibox, que sí que està funcionant bé. La moció s'emmarca en el debat recurrent sobre la pressió d'aparcament a la zona i la necessitat d'optimitzar l'ús de l'espai públic en un entorn amb elevada afluència de vehicles. De fet, el text apunta que amb la retirada de la instal·lació per bicicletes es podran recuperar 8 places per cotxes. La proposta del PP ha prosperat amb els vots favorables de Junts i Vox. El govern, Valldoreix Plural, Esquerra, CUP i PSC s'ha abstingut. De fet, l'executiu havia presentat unes esmenes amb què es pretenia donar un ultimàtum a Ferrocarrils perquè fes funcionar el bici tancat. Aquestes propostes, però, no han quedat incorporades al text final. El bici tancat de Valldoreix va activar-se a la tardor del 2021 amb una capacitat per una trentena de bicicletes. Mossos d'Esquadra han detingut tres homes entre 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un intent de robatori amb força en diversos domicilis de Valldoreix. A l'actuació van intervenir patrulles del cos i un agent fora de servei. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí quan una patrulla a la zona va rebre l'avís d'un testimoni alertant del comportament sospitós del conductor d'un vehicle que observava diversos habitatges. Els policies van localitzar el vehicle estacionat amb un home assegut al seient del conductor. Mentre intervenien, els agents van observar com un altre individu vestit de negre amb capucha Puigaguants i Motxilla, saltava la tanca perimetral d'un domicili i fugia corrent en detectar la policia. Un dels agents els va interceptar. Durant l'escorcoll se li van trobar eines utilitzades habitualment per forçar accessos. En l'escorcoll del vehicle estacionat van localitzar documentació a nom del primer detingut, robes fosques, guants i altres objectes compatibles amb una actuació conjunta. Tots dos van quedar detinguts per un presumpte delicte de temptativa de robatori amb força. De manera paral·lela, un mosso fora de servei es trobava a prop de la zona on s'havien produït els primers fets quan va observar un tercer individu saltant una porta metàl·lica d'un domicili. El mosso va localitzar el sospitós. Aquest, en sentir-se observat, va intentar fugir cap a una zona boscosa. Després d'identificar-se com a policia, el mosso va retenir l'home fins a l'arribada de les patrulles uniformades. Aquest tercer individu també va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí aquest dimecres. I el pati de l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix serà el pròxim 23 d'abril el centre neuràlgic de la celebració de la Diada de Sant Jordi al territori, amb una programació que reunirà des d'activitats per a infants, espectacles teatrals, venda de roses, intercanvi de llibres, fins a un berenar per tothom. L'espai obrirà portes a partir de 4:45 de la tarda amb la sortida de l'alumnat de l'escola, que és quan començarà el taller infantil de roses amb test. Es posaran en marxa la parada de Biblioaccés Valldor amb servei de préstec, la parada d'intercanvi de llibres de l'AFA de l'Escola Bressol i la parada del taller ocupacional del Jeroni Moragas, i se servirà el berenar popular amb coca i melindros. A les 5 de la tarda tindrà lloc l'espectacle Sant Jordi fa florir les paraules, a càrrec de Roger Casadellà, mentre a les 6 la ballada dels gegants de Valldoreix, Assumpta i Sabrià, amb l'Associació de Voluntaris de Cultura Popular, tancarà la celebració. Valldoreix tindrà 8 parades amb volants de venda de roses. Estan ubicades a la plaça de l'Estació, a la Cruïlla d'Olavarria en Bilbao, una a l'Avinguda de Vila del Prat, una a la plaça del Marroig, una a la Cruïlla Jacint Verdaguer en Muntanya i una al polígon industrial de Can Calopa. I el grup de puntaires de la Unió Sant Cugatenca, les noies de Sant Cugat, celebren el seu 20è aniversari amb l'objectiu de fer visible aquesta pràctica artesanal i reconèixer-la com a part del patrimoni cultural local. El projecte vol establir ponts entre tradició i creació contemporània amb la implicació d'altres disciplines artístiques. En aquest sentit, s'ha encarregat el coreògraf Víctor Pérez la creació d'una peça vinculada a l'univers de la punta de coixí, que es presentarà dins la programació d'arts escèniques de la Unió. El programa d'activitats, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, també inclou una exposició comissariada per David González al Centre Grau Garriga, així com activitats participatives i educatives per apropar la punta de coixí a la ciutadania i especialment a les noves generacions. Les puntaires també sortiran al carrer per mostrar en directe el seu treball i reivindicar el valor d'aquest ofici sovint invisibilitzat. El programa de totes les activitats que tindran lloc aquest cap de setmana el trobareu a la web de cugat.cat. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al 8 i horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament de Sant Cugat, l'AFA de l'Escola Collserola i les entitats Sant Cugat Comerç i el Gremi de Restauració de Sant Cugat han posat en marxa la iniciativa Comerç Amic, una xarxa d'establiments que permetrà als infants entrar-hi per fer una trucada en cas de necessitat. El projecte neix amb l'objectiu de donar una alternativa a les famílies que volen retardar l'ús del telèfon mòbil. Els comerços adherits mostren un adhesiu identificatiu a l'entrada perquè els infants els puguin reconèixer fàcilment. Segons el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, la iniciativa arrenca amb una cinquantena d'espais a la ciutat que s'adhereixen a aquesta campanya. Picornell ha destacat que el projecte reforça el paper comunitari de Comerç. Tot i que el projecte s'ha iniciat coincidint amb el tercer trimestre escolar, la voluntat és que tingui continuïtat i creixi arreu del municipi. L'Ajuntament preveu ampliar la xarxa de comerços i estudiar eines com un mapa per facilitar-ne la localització. L'objectiu final és reforçar la seguretat i la cohesió comunitària, convertir els carrers en espais més segurs i donar als infants alternatives reals al mòbil sense renunciar a la seva autonomia. La recuperació de l'antic camp de futbol de Valldoreix torna a generar debat a la Junta de Veïns. La sessió plenària, que ha tingut lloc aquest dijous al vespre, ha frenat una moció de Junts que instava a arranjar aquest equipament, al qual s'accedeix des de l'avinguda de Can Montmany, a prop de la plaça del Mar Roig. El govern Valldoreix Plural, l'Esquerra, la CUP i PSC i Vox han votat en contra de la proposta, mentre que el PP ha optat per l'abstenció. Consideren que la iniciativa no és viable tècnicament. De fet, el camp de futbol es troba en una zona inundable i està sota la regulació de l'Agència Catalana de l'Aigua, cosa que condiciona qualsevol actuació que s'hi vulgui dur a terme. El vocal portaveu de Junts, Bernat Gisbert, ha insistit que existeixen solucions tècniques per sortejar aquests condicionants. Per al juntaire, tot plegat, és una qüestió de voluntat política. Ara bé, des de l'executiu, el vocal Ramon Segura ha qualificat de fum la moció. El republicà ha indicat que aquesta és una zona protegida i que, de fet, la Diputació de Barcelona té previst fer un estudi sobre la biodiversitat en la zona. El president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha afegit que el govern sí que vol un camp de futbol per la vila, però aquest no és el lloc. Per la seva banda, el vocal portaveu de Vox, Juan Pic Aguilera, ha apuntat que l'espai no té les condicions òptimes per acollir l'activitat d'una entitat com el Valldoreix Futbol Club. Seria un camp encalaixat que no promou el bon futbol, ha dit. També ha posat en dubte on s'ubicarien serveis com els vestidors. També ha dit la seva, el vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, que considera que aquesta no és una acció prioritària i ha fet una crida per buscar una proposta de consens i viable. I també a la Junta, Valldoreix demanarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que retiri el bici tancat de l'aparcament de l'estació. La proposta, presentada amb una moció del PP a la Junta de Veïns d'abril, posa el focus en la manca d'aparcament per cotxes de l'entorn de l'estació, un punt amb alta demanda. El text argumenta que l'espai ocupat pel servei d'estacionament de bicis no respon a l'ús esperat, ja que el nivell d'ocupació es manté baix. El vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, ha subratllat que a la zona també s'hi ha instal·lat un bicibox, que sí que està funcionant bé. La moció s'emmarca en el debat recurrent sobre la pressió d'aparcament a la zona i la necessitat d'optimitzar l'ús de l'espai públic en un entorn amb elevada afluència de vehicles. De fet, el text apunta que amb la retirada de la instal·lació per bicicletes es podran recuperar 8 places per cotxes. La proposta del PP ha prosperat amb els vots favorables de Junts i Vox. El govern, Valldoreix Plural, Esquerra, CUP i PSC s'ha abstingut. De fet, l'executiu havia presentat unes esmenes amb què es pretenia donar un ultimàtum a Ferrocarrils perquè perquè fes funcionar el bici tancat. Aquestes propostes, però, no han quedat incorporades al text final. El bici tancat de Valldoreix va activar-se a la tardor del 2021 amb una capacitat per una trentena de bicicletes. Mossos d'Esquadra han detingut tres homes entre 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un intent de robatori amb força en diversos domicilis de Valldoreix. A l'actuació van intervenir patrulles del cos i un agent fora de servei. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí quan una patrulla a la zona va rebre l'avís d'un testimoni alertant del comportament sospitós del conductor d'un vehicle que observava diversos habitatges. Els policies van localitzar el vehicle estacionat amb un home assegut al seient del conductor. Mentre intervenien, els agents van observar com un altre individu vestit de negre amb caputxa, guants i motxilla, saltava la tanca perimetral d'un domicili i fugia corrent en detectar la policia. Un dels agents els va interceptar. Durant l'escorcoll se li van trobar eines utilitzades habitualment per forçar accessos. En l'escorcoll del vehicle estacionat van localitzar documentació a nom del primer detingut, robes fosques, guants i altres objectes compatibles amb una actuació conjunta. Tots dos van quedar detinguts per un presumpte delicte de temptativa de robatori amb força. De manera paral·lela, un mosso fora de servei es trobava a prop de la zona on s'havien produït els primers fets quan va observar un tercer individu saltant una porta metàl·lica d'un domicili. El mosso va localitzar el sospitós. Aquest, en sentir-se observat, va intentar fugir cap a una zona boscosa. Després d'identificar-se com a policia, el mosso va retenir l'home fins a l'arribada de les patrulles uniformades. Aquest tercer individu també va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí aquest dimecres. I el pati de l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix serà el pròxim 23 d'abril al centre neuràlgic de la celebració de la Diada de Sant Jordi al territori, amb una programació que reunirà des d'activitats per a infants, espectacles teatrals, venda de roses, intercanvi de llibres, fins a un berenar per tothom. L'espai obrirà portes a partir de 4:45 de la tarda amb la sortida de l'alumnat de l'escola, que és quan començarà el taller infantil de roses amb test. Es posaran en marxa la parada de Biblioaccés Valldor amb servei de préstec, la parada d'intercanvi de llibres de l'AFA de l'Escola Bressol i la parada del taller ocupacional del Jeroni Moragas, i se servirà el berenar popular amb coca i melindros. A les 5 de la tarda tindrà lloc l'espectacle Sant Jordi fa florir les paraules a càrrec de Roger Casadellà, mentre a les 6 la ballada dels gegants de Valldoreix, Assumpta i Sabrià, amb l'Associació de Voluntaris de Cultura Popular, tancarà la celebració. Valldoreix tindrà 8 parades amb volants de venda de roses. Estan ubicades a la plaça de l'Estació, a la Cruïlla d'Olavarria en Bilbao, una a l'avinguda de Vila del Prat, una a la plaça del Mar Roig, una a la Cruïlla Jacint Verdaguer en Muntanya i una al polígon industrial de Can Calopa. I el grup de puntaires de la Unió Sant Cugatenca, les noies de Sant Cugat, celebren el seu 20è aniversari amb l'objectiu de fer visible aquesta pràctica artesanal i reconèixer-la com a part del patrimoni cultural local. El projecte vol establir ponts entre tradició i creació contemporània amb la implicació d'altres disciplines artístiques. En aquest sentit, s'ha encarregat el coreògraf Víctor Pérez la creació d'una peça vinculada a l'univers de la punta de coixí, que es presentarà dins la programació d'arts escèniques de la Unió. El programa d'activitats, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, també inclou una exposició comissariada per David González al Centre Grau Garriga, així com activitats participatives i educatives per apropar la punta de coixí a la ciutadania i especialment a les noves generacions. Les puntaires també sortiran al carrer per mostrar en directe el seu treball i reivindicar el valor d'aquest ofici sovint invisibilitzat. El programa de totes les activitats que tindran lloc aquest cap de setmana el trobareu a la web de cugat.cat. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al 8 i horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament de Sant Cugat, l'AFA de l'Escola Collserola i les entitats Sant Cugat Comerç i el Gremi de Restauració de Sant Cugat han posat en marxa la iniciativa Comerç Amic, una xarxa d'establiments que permetrà als infants entrar-hi per fer una trucada en cas de necessitat. El projecte neix amb l'objectiu de donar una alternativa a les famílies que volen retardar l'ús del telèfon mòbil. Els comerços adherits mostren un adhesiu identificatiu a l'entrada perquè els infants els puguin reconèixer fàcilment. Segons el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, la iniciativa arrenca amb una cinquantena d'espais a la ciutat que s'adhereixen a aquesta campanya. Picornell ha destacat que el projecte reforça el paper comunitari de Comerç. Tot i que el projecte s'ha iniciat coincidint amb el tercer trimestre escolar, la voluntat és que tingui continuïtat i creixi arreu del municipi. L'Ajuntament preveu ampliar la xarxa de comerços i estudiar eines com un mapa per facilitar-ne la localització. L'objectiu final és reforçar la seguretat i la cohesió comunitària, convertir els carrers en espais més segurs i donar als infants alternatives reals al mòbil sense renunciar a la seva autonomia. La recuperació de l'antic camp de futbol de Valldoreix torna a generar debat a la Junta de Veïns. La sessió plenària, que ha tingut lloc aquest dijous al vespre, ha frenat una moció de Junts que instava a arranjar aquest equipament, el qual s'accedeix des de l'avinguda de Can Montmany, a prop de la plaça del Mar Roig. El govern Valldoreix Plural, l'Esquerra, la CUP i PSC i Vox han votat en contra de la proposta, mentre que el PP ha optat per l'abstenció. Consideren que la iniciativa no és viable tècnicament. De fet, el camp de futbol es troba en una zona inundable i està sota la regulació de l'Agència Catalana de l'Aigua, cosa que condiciona qualsevol actuació que s'hi vulgui dur a terme. El vocal portaveu de Junts, Bernat Gisbert, ha insistit que existeixen solucions tècniques per sortejar aquests condicionants. Per al juntaire, tot plegat és una qüestió de voluntat política. Ara bé, des de l'executiu, el vocal Ramon Segura ha qualificat de fum la moció. El republicà ha indicat que aquesta és una zona protegida i que, de fet, la Diputació de Barcelona té previst fer un estudi sobre la biodiversitat en la zona. El president de l'MD, Juanjo Cortés, ha afegit que el govern sí que vol un camp de futbol per la vila, però aquest no és el lloc. Per la seva banda, el vocal portaveu de Vox, Juan Pic Aguilera, ha apuntat que l'espai no té les condicions òptimes per acollir l'activitat d'una entitat com el Valldoreix Futbol Club. Seria un camp encalaixat que no promou el bon futbol, ha dit. També ha posat en dubte on s'ubicarien serveis com els vestidors. També ha dit la seva, el vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, que considera que aquesta no és una acció prioritària i ha fet una crida per buscar una proposta de consens i viable. I també a la Junta, Valldoreix demanarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que retiri el bici tancat de l'aparcament de l'estació. La proposta, presentada amb una moció del PP a la Junta de Veïns d'abril, posa el focus en la manca d'aparcament per cotxes de l'entorn de l'estació, un punt amb alta demanda. El text argumenta que l'espai ocupat pel servei d'estacionament de bicis no respon a l'ús esperat, ja que el nivell d'ocupació es manté baix. El vocal portaveu del PP, Carlos Aranguren, ha subratllat que a la zona també s'hi ha instal·lat un bicibox, que sí que està funcionant bé. La moció s'emmarca en el debat recurrent sobre la pressió d'aparcament a la zona i la necessitat d'optimitzar l'ús de l'espai públic en un entorn amb elevada afluència de vehicles. De fet, el text apunta que amb la retirada de la instal·lació per bicicletes es podran recuperar 8 places per cotxes. La proposta del PP ha prosperat amb els vots favorables de Junts i Vox. El govern, Valldoreix Plural, Esquerra, CUP i PSC s'ha abstingut. De fet, l'executiu havia presentat unes esmenes amb què es pretenia donar un ultimàtum a Ferrocarrils perquè fes funcionar el bici tancat. Aquestes propostes, però, no han quedat incorporades al text final. El bici tancat de Valldoreix va activar-se a la tardor del 2021 amb una capacitat per una trentena de bicicletes. Mossos d'Esquadra han detingut tres homes entre 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un intent de robatori amb força en diversos domicilis de Valldoreix. A l'actuació van intervenir patrulles del cos i un agent fora de servei. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí quan una patrulla a la zona va rebre l'avís d'un testimoni alertant del comportament sospitós del conductor d'un vehicle que observava diversos habitatges. Els policies van localitzar el vehicle estacionat amb un home assegut al seient del conductor. Mentre intervenien, els agents van observar com un altre individu vestit de negre amb caputxa, guants i motxilla, saltava la tanca perimetral d'un domicili i fugia corrent en detectar la policia. Un dels agents els va interceptar. Durant l'escorcoll se li van trobar eines utilitzades habitualment per forçar accessos. En l'escorcoll del vehicle estacionat van localitzar documentació en nom del primer detingut, robes fosques, guants i altres objectes compatibles amb una actuació conjunta. Tots dos van quedar detinguts per un presumpte delicte de temptativa de robatori amb força. De manera paral·lela, un mosso fora de servei es trobava a prop de la zona on s'havien produït els primers fets quan va observar un tercer individu saltant una porta metàl·lica d'un domicili. El mosso va localitzar el sospitós. Aquest, en sentir-se observat, va intentar fugir cap a una zona boscosa. Després d'identificar-se com a policia, el mosso va retenir l'home fins a l'arribada de les patrulles uniformades. Aquest tercer individu també va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí aquest dimecres. I al pati de l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix serà el pròxim 23 d'abril el centre neuràlgic de la celebració de la Diada de Sant Jordi al territori, amb una programació que reunirà des d'activitats per a infants, espectacles teatrals, venda de roses, intercanvi de llibres, fins a un berenar per tothom. L'espai obrirà portes a partir de 4:45 de la tarda amb la sortida de l'alumnat de l'escola, que és quan començarà el taller infantil de roses amb test. Es posaran en marxa la parada de Biblioaccés Valldor amb servei de préstec, la parada d'intercanvi de llibres de l'AFA de l'Escola Bressol i la parada del taller ocupacional del Jeroni Moragas, i se servirà el berenar popular amb coca i melindros. A les 5 de la tarda tindrà lloc l'espectacle Sant Jordi fa florir les paraules, a càrrec de Roger Casadellà, mentre a les 6 la ballada dels gegants de Valldoreix, Assumpta i Sabrià, amb l'Associació de Voluntaris de Cultura Popular, tancarà la celebració. Valldoreix tindrà 8 parades amb volants de venda de roses, estan ubicades a la plaça de l'estació, a la Cruïlla d'Olavarria en Bilbao, una a l'Avinguda de Vila del Prat, una a la plaça del Mar Roig, una a la Cruïlla Jacint Verdaguer en Muntanya i una al polígon industrial de Can Calopa. I el grup de puntaires de la Unió Sant Cugatenca, les noies de Sant Cugat, celebren el seu 20è aniversari amb l'objectiu de fer visible aquesta pràctica artesanal i reconèixer-la com a part del patrimoni cultural local. El projecte vol establir ponts entre tradició i creació contemporània amb la implicació d'altres disciplines artístiques. En aquest sentit, s'ha encarregat el coreògraf Víctor Pérez la creació d'una peça vinculada a l'univers de la punta de coixí, que es presentarà dins la programació d'arts escèniques de la Unió. El programa d'activitats, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, també inclou una exposició comissariada per David González al Centre Grau Garriga, així com activitats participatives i educatives per apropar la punta de coixí a la ciutadania i especialment a les noves generacions. Les puntaires també sortiran al carrer per mostrar en directe el seu treball i reivindicar el valor d'aquest ofici sovint invisibilitzat. El programa de totes les activitats que tindran lloc aquest cap de setmana el trobareu a la web de cugat.cat. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
La Núria vol algú que l'escolti tan sols. A la pensió 10-160 d'habitació. Pot anar a l'alberg, però no amb el gat, que és l'únic que té. L'ha de portar la protectora en un metro que no pot pagar. Plora i no entén, no entén, no, com ha arribat aquest moment. El Ramon sap que aquest negoci ja el té lligat. Monsieur Champagne, que el tracta
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Barcelona es converteix avui i demà en l'epicentre del progressisme anti-Trump amb tres trobades internacionals d'alt nivell. D'una banda, al Palau de Pedralbes se celebra la primera cimera bilateral Espanya-Brasil encapçalada per Pedro Sánchez i Lula da Silva, tots dos promotors de la iniciativa en defensa de la democràcia, que demà plegarà una desena de líders mundials. Una cimera que ha acabat fa pocs minuts i el mateix Sánchez ha defensat l'aposta per la pau.
Sabemos, por tanto, que defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.
És divendres 17 d'abril de 2026 i tenim més titulars. A partir de dilluns, els tràmits per la regularització extraordinària d'immigrants es podran fer ja de forma presencial.
Tant a oficines de correus com de la Seguretat Social. En els dos casos, amb cita prèvia. Queden excloses, però, les oficines d'estrangeria.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència obre expedients sancionadors per la pagada que l'abril passat va deixar sense llum tota Espanya.
L'organisme regulador no considera que les empreses investigades siguin responsables en solitari de la pagada, que atribueix a diferents factors.
Projecte ambiciós per millorar la mobilitat a la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa.
El govern ha presentat els estudis de desdoblament d'aquesta via que acumula anys d'accidents i maldecaps pels ajuntaments del Bages. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca el compromís del govern català amb aquest deute històric.
Porteu molts anys reivindicant aquesta millora. Hi ha un consens general absolut al Bages a favor de millorar aquesta mobilitat a la C-55 i el compromís del govern a través del president Illa era aquest i continuem avançant.
L'obra està valorada en 171 milions d'euros i la previsió és que entri en funcionament l'any 2030.
En cultura, el director de cinema Marcel Barrena pronunciarà enguany el pregó de les festes de primavera de l'Hospitalet de Llobregat.
El primer dia de festa major coincideix aquest any amb la Diada de Sant Jordi. Barrena és fill de l'Hospitalet i conegut especialment per ser el director de la pel·lícula El 47.
En esports, Leo Messi compra la Unió Esportiva Cornellà, Joan Barberà.
L'exjugador del Barça serà el nou propietari del club del Baix Llobregat amb l'objectiu de potenciar l'entitat que destaca per tenir un dels planters més potents de Catalunya.
Previsió del temps pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Tot és una bassa d'oli. A hores d'ara, pel que fa a la meteorologia a Catalunya, un ambient de molt avançada primavera i domini del sol, en alguns moments apareixen alguns nuvolets prims, simplement decoratius, núvols que van deixant el sol, un palet enterbolit i poca cosa més. També s'han format una altra vegada algunes boires marítimes que aquest matí afectaven l'Ebre, però que a hores d'ara estan sobre el mar. En alguns moments al llarg d'aquesta tarda de divendres arribaran a afectar la Costa Daurada d'una forma molt local i sempre a prop de la platja, perquè alguns quilòmetres terra endins el cel estarà molt més obert i la temperatura escalfarà. De fet, aquestes immediates hores la temperatura s'enfilarà més que la d'ahir i ja arribarem a fregar una altra vegada els 30 graus, sobretot a l'aiguabarreig del Segre i el Cinca, i cap a la Ribera d'Ebre, però molts valors de 22 a 27 graus. Cap de setmana tranquil, algunes tempestes de tarda al Pirineu i més calor, sobretot el diumenge a l'interior de Girona i al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
Al control de so, Ivan López, us parlem Montse Hidalgo i Sònia Kerr.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Té Triple cimera de líders mundials avui i demà a Barcelona en defensa de la democràcia i per buscar el contrapès progressista a les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump. La primera de les trobades està en marxa, la recta final, al Palau de Pedralbes, on el president espanyol Pedro Sánchez es reuneix amb el president del Brasil, Lula da Silva, per arribar a acords en matèria política i econòmica. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. La cimera bilateral Espanya-Brasil reuneix Pedro Sánchez, Lula da Silva i 10 ministres de cada govern. Estan formalitzant convenis econòmics, comercials i de cooperació, innovació i ciència, també en cultura, i han acordat iniciatives per la igualtat de gènere i la no discriminació racial. Fa just uns minuts han signat aquests acords i en la compareixença posterior al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la unió dels dos grans països, ha destacat el paper de Brasil en la defensa dels drets humans i com a potència econòmica i ha fet una clara defensa a la pau mundial.
Sabemos, por tanto, que defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.
I aquesta cimera que està a punt d'acabar i l'altre plat fort que és demà, quan tindrà lloc la quarta reunió en defensa de la democràcia i la lluita contra les desigualtats, on hi participen una quinzena de mandataris internacionals, com la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, o els presidents de Sud-àfrica, Uruguai i Colòmbia. Paral·lelament, la Fira de Barcelona acull aquests dos dies la mobilització global progressista, amb la participació d'un centenar d'organitzacions d'esquerres mundials, amb xerrades i taules rodones per abordar la resposta a l'auge de l'extrema dreta. Hi ha més de 3.000 persones inscrites d'una quarantena de països. El municipalisme hi té també una representació especial amb més de 400 alcaldes d'Espanya i d'arreu del món.
El president de la Generalitat, don Salvador Illa, ha participat com a anfitrió a la recepció de la cimera hispano-brasilera que està a Pedralbes i, aprofitant la presència dels líders mundials a Barcelona, intensifica l'agenda internacional.
Illa té previst reunir-se amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el d'Uruguai, Yamandú Ors. Aquesta tarda acompanyarà el president del Brasil, Lula da Silva, a conèixer el Barcelona Supercomputing Center. Intervindrà també a la sessió plenària al Front Progressista d'Alternativa a la Dreta Radical.
Mentrestant, augmenta la possibilitat d'un acord de pau durador a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units assegura que l'Iran ha fet concessions clau en la negociació per l'acord de pau, mentre que l'alto el foc anunciat entre Israel i el Líban consolida una perspectiva de pau més ampla.
Trump s'ha mostrat optimista que potser no caldrà renovar la treva amb l'Iran abans que finalitzi la setmana que ve. Mentrestant, al Líban, milers de persones desplaçades han col·lapsat les carreteres intentant tornar a casa seva després de l'alto el foc de 10 dies acordat amb Israel.
Notícies en xarxa.
A partir de dilluns es podrà anar a les oficines de Correus i de la Seguretat Social per fer els tràmits de forma presencial per a la regularització extraordinària d'immigrants. En tots els casos, però, caldrà cita prèvia. Serà l'inici d'un procés que coincideix amb la desconvocatòria de vaga del sindicat Comissions Obreres a les oficines d'estrangeria després d'arribar a un acord amb el govern central que millora les condicions laborals del personal. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La cita prèvia per a la regularització ja es pot demanar trucant al 060 o bé entrant al portal d'internet de la regularització. Al web hi ha dues vies, el sistema clave, que permet seleccionar oficina, data i hora, o un formulari que assigna cita i no permet triar. Olga Gràcia és delegada de Comissions Obreres a l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona i troba inaudit que el Ministeri no els encarregués aquesta tasca. Ho ha dit a Notícies en Xarxa.
No solo era por el menosprecio que ha llevado a cabo el Ministerio de Inclusión al no tener en cuenta las oficinas de extranjería, sino que también es una reivindicación de la sobrecarga de trabajo que tenemos solicitando un aumento de plantilla. Por eso uno de los puntos tratados en el pacto que se firmó ayer era el aumento de las RPTs, que son la relación de puestos de trabajo que no se había modificado desde hace 28 años.
Les oficines d'estrangeria de Barcelona han tramitat uns 600.000 expedients en dos anys.
Doncs a Lleida, les entitats del tercer sector denuncien la saturació dels serveis socials en una nova jornada en què s'ha tornat a registrar cues a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de Lleida i d'altres punts de Catalunya. Aquestes agrupacions lleidatanes han estat acreditades per emetre informes de vulnerabilitat per als migrants que es vulguin acollir a la nova regularització extraordinària. UAU Lleida Ràdio, Carla Robles, endavant.
Nogai Niage, presidenta de l'associació Índia Teguia, ha explicat que des de la xarxa de suport Regularització Ja han fet una crida a voluntaris per acompanyar les persones que vulguin dur a terme el seu procés de regularització.
He fet una crida a voluntaris precisament també perquè ens acompanyin en la gestió dels processos, en ajudar i fer l'acompanyament a les persones per verificar que tenen tota la documentació necessària, per comprovar que compleixen tots els requisits, perquè són accions que l'administració pública hauria de fer però que ningú fa.
La presidenta ha afegit que des de l'entitat reclamen la falta d'informació per part de les institucions perquè no hi ha directrius clares de com s'han d'assignar aquests informes. Per altra banda, ha denunciat la presidència policial a les cues de persones que volen tramitar la seva documentació. Aquesta regularització és un procés improrrogable que finalitza el 30 de juny, a les portes de l'inici de la campanya de la fruita, on cada any arriben centenars de persones que no tenen allotjament.
I a tot això, la Fundació Arrels calcula que un 24% de les persones extracomunitàries enquestades a l'últim recompte de persones que viuen al carrer podrien acollir-se a la regularització d'immigrants.
L'entitat ha precisat que d'aquest total, el 75% tindrà serioses dificultats per la seva situació d'exclusió social. Alhora també ha apuntat altres factors com la caducitat de la documentació o la pèrdua o robatori per la seva vida al carrer. Arrels ha garantit que ajudarà aquest col·lectiu en els tràmits necessaris, però ha criticat que els costos associats són molt elevats per a aquestes persones i les entitats socials.
4 minuts i arribarem a 3:15. Titular destacat de la jornada, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada que l'any passat, ara fa un any, va deixar sense llum tot Espanya.
La CNMC ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps, que podrien haver afectat el sistema elèctric. L'organisme regulador no considera que les empreses investigades siguin responsables en solitari de la pagada, que atribueix a diferents factors. A més, també deixa clar que no totes les instal·lacions i empreses expedientades seran finalment sancionades. En tot cas, per conèixer el resultat de la investigació, haurem d'esperar entre 9 i 18 mesos en funció de la gravetat de la infracció i es podran presentar al·legacions. La decisió arriba menys de 2 setmanes abans del primer aniversari de la pagada del 28 d'abril de l'any passat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern ha presentat avui els estudis per al desdoblament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, que se sotmeten a partir d'ara a informació pública. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat que l'obra valorada en 171 milions d'euros atén un dèficit històric per la mobilitat a la comarca del Bages. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
La Generalitat ha fet un pas endavant per resoldre un dels principals problemes de mobilitat al Bages. Es tracta de la C-55, que en principi tindrà un traçat més ampli, modern i sobretot segur. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui els estudis per al desdoblament d'aquesta carretera al tram entre Castellbell i el Vilar i Manresa. El projecte fet públic aquest mateix matí està valorat en 171 milions d'euros. Segons Paneque, l'actuació respon a un dèficit històric amb la comarca, que fa més de 25 anys que espera una solució per millorar aquesta via.
És un pas endavant, sobretot cap a la voluntat del territori. Porteu molts anys reivindicant aquesta millora. Hi ha un consens general absolut al Bages a favor de millorar aquesta mobilitat a la C-55 i el compromís del govern a través del president Illa era aquest i continuem avançant.
El calendari del govern situa l'inici de les obres l'any 2028 amb la previsió que la nova infraestructura pugui entrar en funcionament el 2030. El projecte també inclou construir un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, una variant a Castellgalí i millorar l'entrada sud de Manresa.
I ens situem ara a Girona. Una quarantena de veïns han evitat aquest matí el desnonament de l'Adela, una veïna de més de 70 anys amb una discapacitat reconeguda que viu al número 5 del carrer dels Mercaders, al barri Vell. La jutgessa, encarregada del cas, ha tornat a ajornat, volíem dir, al llançament, fins a nou avís. El sindicat de llogateres de Girona assegura que la veïna ja té una alternativa habitacional i que només li calien uns dies per poder fer el trasllat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc, endavant.
Una quarantena de persones s'han congregat a les 8 a la porta de l'immoble per intentar aturar el llançament. A les 9 del matí la comitiva judicial ha arribat i a les 10 el desnonament ja havia quedat suspès temporalment. Aquest és el segon desnonament aturat aquesta veïna de més de 70 anys que pateix una discapacitat reconeguda i que fa més de 20 anys que viu aquest pis, que segons el sindicat de llogateres de Girona ara la propietat vol vendre. L'Adela ja té un altre pis on viure i apunten que només li calien uns dies per poder fer el trasllat amb condicions. Ho explica l'Ara Morcillo del sindicat de llogateres.
Li han entregat les claus fa molt poc i el pis necessitava una sèrie de reformes per poder entrar a viure. L'Adela té programada una mudança per la setmana que ve. Té més de 70 anys, té un alt grau de discapacitat, és un quart sense ascensor, no pot fer la mudança d'un dia per l'altre.
Una veïna que és coneguda i estimada al barri, vinculada a l'activisme, associació i entitats. Fa des del 1987 que viu al barri vell, un barri que ara haurà d'abandonar.
I de Girona a Terres de l'Ebre, perquè l'Ametlla de Mar ha viscut avui un nou gir polític després que el ple extraordinari hagi aprovat la moció de censura contra Eva de l'Amo, que ha deixat de ser alcaldessa, i hagi retornat Jordi Gazeni durant el tram final de la legislatura. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
La sessió plenària, una de les més transcendents dels darrers anys al municipi, s'ha resolt amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Entesa per la Cala. En el seu Parlament, l'exalcaldessa Eva de l'Amo, de Junts, ha qualificat la moció d'injustificada.
Estic decepcionada, no és del gust de ningú que li presenten una moció de censura, i més una moció de censura que no està justificada.
Per la seva part, el republicà Jordi Gazeni, nou alcalde, pensava en els projectes que van deixar abans de les eleccions i que ara podran culminar.
Esquerra Republicana va guanyar les eleccions a l'Ametlla de Mar, quedant-se com se va quedar en un principi a l'oposició, deixava la seguida de molts de projectes que tenia en marxa.
La votació ha posat punt i final a dues setmanes d'alta tensió política, marcades per la ruptura del pacte de govern entre Junts per la Cala i el PSC i el posterior anunci de la moció de censura per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, i el regidor socialista Xavier de la Fuente, que va deixar el govern el 30 de març.
I seguim a les Terres de l'Ebre perquè el govern ha anunciat avui un ambiciós pla de suport per als productors de musclos i ostres del Delta, amb una inversió de 5 milions d'euros en els pròxims 3 anys. L'objectiu és transformar un sector castigat per les recents ventades i per l'augment de la temperatura de l'aigua. El pla preveu des de l'electrificació de les barques fins a la creació d'una organització de productors per guanyar força en la comercialització. Ràdio Ràpida, Hernán Subirats.
Des del sector reben aquests ajuts amb prudència, mentre lluiten contra un clima que està escurçant les campanyes del musclo de 5 a només 3 mesos per evitar les calors extremes de l'estiu. Enguany s'espera una producció d'entre 2 milions i mig i 3 milions de quilos. Escoltem el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Fepromodel, Gerardo Bonet.
Han tingut pèrdues a la badia El Fangar de musclo, ja que li faltava 2 o 3 mesos per acollir. De fet, en aquests últims anys s'ha augmentat la producció d'ostra i s'ha disminuït la de musclo, perquè l'ostra no l'afecta tant la temperatura de l'aigua.
Malgrat les dificultats, el sector intentarà mantenir els preus de l'any passat si el cost del transport no es dispara. L'estratègia de futur és clara. Menys quantitat, però més qualitat i valor afegit, potenciant també aliances amb el turisme gastronòmic del territori.
I de la Costa Daurada a la Costa Brava, perquè us hem d'explicar també que el port de Palamós es promociona aquesta setmana a la ciutat nord-americana de Miami. Ho fan al marc d'una fira que és referent mundial en el sector dels creuers turístics. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Ho demostra el fet que reuneix professionals d'aquest sector de tot el món, amb la participació de 650 expositors, 80 línies de creuer i uns 11.500 visitants. Palamós pren part a la Fira de Miami dins la marca Costa Brava Cruzports com a destí principal d'aquest turisme al litoral gironí, donant a conèixer els serveis del seu port i l'oferta turística local. Antoni Batxiller és el regidor de turisme de Palamós.
I amb aquestes fires, doncs, evidentment, es contacta amb totes, que com hi hem anat ja durant molts anys, ja hi ha una relació, vull dir, no estem parlant de ser desconeixedors d'aquest mercat, som grans coneixedors d'aquest mercat i els nostres tècnics van allà i ja estan aplegant els creuers, ja no per l'any que ve, sinó per l'any següent.
Aquest any el port de Palamós té previst rebre un total de 65 escales de creuer i uns 67.000 passatgers. L'acció comercial a Miami s'emmarca dins dels plans per reforçar el seu posicionament internacional.
I repassem altres notícies d'avui en format més breu. Els Mossos investiguen 5 membres de Revolta Pagesa per entrar a tractors i tallar la P7 a Salt en la vaga de docents del març.
Inicialment, els agents van impedir el pas dels tractors quan intentaven accedir per l'entrada de Girona Oest. Poca estona més tard, però, una quinzena de tractors van acostar-se a un punt a tocar de l'autopista per intentar entrar. Inicialment, els Mossos ho van impedir, però davant de la quantitat de gent i de tractors van cedir i els tractors van ocupar la via.
La Fiscalia de Lleida investiga el deteriorament de Cal Macià, la residència familiar de l'expresident de la Generalitat Alcarràs, al Segrià.
En concret, es vol saber si l'Ajuntament d'Alcarràs i el Departament de Cultura tenen responsabilitat en aquest deteriorament. La investigació es produeix arran de la denúncia que va presentar l'entitat davant la inacció de les dues administracions per la conservació de la casa.
Deu minuts i les 3, moment per la cultura. L'Hospitalet de Llobregat es vestirà de festa major del 23 al 26 d'abril amb l'arribada de les festes de primavera. La primera jornada coincideix enguany amb la Diada de Sant Jordi, amb el pregó a càrrec de Marcel Barrena, que és director de cinema, fill de l'Hospitalet i conegut especialment per la pel·lícula El 47. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Un pregó que enguany no es farà des del balcó de l'Ajuntament per les obres de rehabilitació de la façana, fet també que ha obligat a adaptar els diferents actes de cultura popular que es fan a la plaça. Unes festes que són cada cop més descentralitzades, amb actes per a tots els gustos i edats. Destaquen, per exemple, les activitats familiars i la programació musical amb propostes que van des del cicle de blues, Primavera in Black, fins als concerts de la Remunta. Enguany, amb un cartell que durà l'Hospitalet, artistes com Ginebres, Natàlia Lacunza o Los Rebeldes. David Quirós és l'alcalde de la ciutat.
El compromís d'arribar a diferents públics, als joves, que tindran també activitat a la Salamandra i a diferents concerts, i després, sobretot, també un fi de festa, o un prefi de festa, no?, amb un grup vintage, els Rebeldes, que estaran al Parc de la Remunta. Jo crec que és una manera de que alguns, que ja no som tan joves, doncs també puguem recordar la nostra joventut.
Les festes de primavera es podran seguir a través de la cobertura especial que es fa des dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet.
I a Lleida, la Fundació de les Arts es posa en marxa avui mateix després d'un any gestant-se. Ho fa sota la direcció de Xavier Miranda i amb un concert aquesta nit a la Seu Vella. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arbolés.
La nova entitat neix agafant de punt de partida l'antiga Fundació de la Llotja i amb la voluntat d'integrar diferents iniciatives i disciplines per generar nous ponts amb el món cultural, social i empresarial. El projecte, que s'ha estat gestant durant aproximadament un any, ja és una realitat amb el nomenament de Xavier Miranda com a director de la Fundació de les Arts. Miranda ha explicat què és el que vol fer des de l'entitat.
El que volem fer ara és dotar aquesta realitat d'un instrument una mica més afinat, amb un objecte una mica més ampli i amb més capacitat de continuïtat, de connexió i de projecció. I, per tant, la Fundació el que fa és ampliar també el seu abast. Comprendre arts escèniques, música, festivals, arts plàstiques i també intentar assumir en el futur una proposta de programació pel Teatre de la Llotja, per l'Auditori Enric Granados i pel Teatre de l'Escorxador, així com altres equipaments municipals.
La primera activitat de la Fundació de les Arts serà aquest divendres a les 9 del vespre a la Seu Vella, amb el concert de Francesco Tristano emmarcat en els actes de l'any Vinyes.
I temps pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Leo Messi compra la Unió Esportiva Cornellà.
Bon dia, Sònia. L'exjugador del Barça serà el nou propietari del club del Baix Llobregat amb l'objectiu de potenciar l'entitat, que destaca per tenir un dels planters més potents a Catalunya. Es tracta del primer pas per a la tornada de Messi a Barcelona, seguint els passos dels seus excompanys Thiago Alcántara i Jordi Alba, que van comprar l'Hospitalet també de la Tercera Federació tot just fa un any. A la xarxa hem copsat reaccions, per exemple, Jordi Roger, l'entrenador que va portar el club a segona B i a jugar a la Copa del Rei contra el Real Madrid. Va estar més de 10 temporades al primer equip del Cornellà i va saber la notícia una hora abans que es fes pública.
Va ser impactant, no? Al principi pensava que era una broma. Que Leo Messi compri el Cornellà, doncs no ens ho esperàvem ningú, ens ha impactat, és una notícia bomba. Me n'alegro molt pel club, per la ciutat de Cornellà. Ojalà, a part d'invertir diners, es faci un bon projecte. I quan parlo de projecte, estic parlant de projecte de 5, 6 i 10 anys.
I un dels futbolistes amb més partits de la història al Cornellà és Pep Cavaller.
Doncs com a jugador del
club durant 14 temporades. Penso que és una compra important, tant a nivell esportiu com a nivell social, a nivell econòmic, crec que serà important. Estem parlant del millor jugador de tota la història, i tot el que influeix que estigui ell com a màxim dirigent del club. Content, a nivell personal, molt content.
Una de les notícies destacades de les últimes hores, com també és notícia molt destacada en bàsquet, l'Espart Girona, que té avui una cita amb la història a Europa. Afronta les semifinals de l'Eurolliga femenina a Saragossa contra el Fenerbahçe. Girona FM, Pau Villafañe.
L'Espart Girona afronta aquesta tarda un dels partits més importants de la seva història recent. Davant hi tindrà el Fenerbahçe, gran favorit al títol i un rival que ja l'ha superat aquesta temporada. El context, però, és diferent. Les gironines arriben amb baixes i cansanci, però alhora alliberades i reforçades emocionalment. A Saragossa, en un Príncipe Felipe ple, l'Uni té l'oportunitat de continuar escrivint una pàgina de la seva història. Laura Quevedo, jugadora de l'Espart Girona, creu que tota la pressió la té l'equip turc.
Bueno, al final acabo que no tiene presión aquí ahora mismo, somos nosotras, no tenemos nada que perder, y creo que al fin y al cabo ellas han diseñado un equipo para ganar y para ellas creo que sí que sería no haber cumplido el objetivo, el no ganar. Entonces, como a nosotras ir sin presión y ellas ir con presión, pues nunca se sabe lo que puede pasar.
Amb el suport de l'afició gironina i la tranquil·litat de qui ja ha superat totes les expectatives, l'Espart Girona buscarà allargar el somni europeu davant un rival majúscul, avui a partir de 6:15 de la tarda.
I n'estarem molt pendents, com estem pendents del trofeu Comte de Godó de tenis. Avui, jornada de quarts de final, última hora, Anna Freixa.
Ja tenim dos jugadors classificats per les semifinals de demà dissabte. Són Andriy Rublev, que acaba d'aconseguir la victòria ara mateix davant del txec Tomáš Majak per 6-4 i 6-3. I també ho havia fet abans Medvedović, el serbi, s'havia imposat a Nuno Borges per 7-6 i 6-2. Per tant, la semifinal de demà, que ja coneixem, és Medvedović-Rublev. Veurem qui són els altres jugadors classificats dels partits de quart de final que s'han de jugar aquesta tarda entre Artur Fis i Lorenzo Musetti. I després Cameron Norrie i Rafa Hoda en l'últim partit de la jornada.
Gràcies, Anna Freixa. Recuperem la informació del bàsquet per recordar que el Barça, el conjunt blaugrana, juga avui la classificació al play-in al Palau Blaugrana en una autèntica final contra el Bayern de Munic, que dirigeix Svetislav Pešić, que diu adeu a Europa, tanca la seva etapa com a tècnic a nivell continental, i el duel, sens dubte, és molt important, és el darrer partit de l'Eurolliga masculina de la fase Lliga, i el Barça s'ho juga tot aquesta nit al Palau.
Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, avui la teca. Gràcies per la crònica esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Que tingueu un bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No tinc por de perdre el nord, no tinc por de caure en l'error. El que crec que és el que sóc, però sé que no tinc temps per aprendre-ho tot. No tinc por d'oblidar-ho tot, de tornar enrere i començar de nou. No m'agrada la gent decent, tampoc m'importa quan sóc transparent. Potser tu em diràs què fer abans que sigui massa tard. T'aixecaré les mans, miraré cap al cel i li demanaré que el món no pari de girar i que es pugui fer bé.
Ràdio Sant Cugat,